Moltes gràcies, Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Josep Maria Noguer. Fins la propera ocasió. Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia a tothom.
Són les 9 del matí, última hora informativa amb la Sara Cruz, després el comentari de l'actualitat amb el bisbe Sebastià Taltavull i després plusvàlua del primer cafè. Avui parlarem del Dia Internacional del Consumidor, que celebrem avui, i també d'agències de viatges. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. L'aeroport del Prat i el port de Barcelona operen ja amb normalitat aquest matí després de les incidències provocades per la boira ahir a la tarda. Els creuers que s'esperaven per entrar al port ho han pogut fer finalment també durant la nit, mentre el Prat encara s'arrosseguen retards, però fonts de l'aeroport asseguren que està normalitzat el trànsit. I avui és l'últim dia perquè els consistoris informin al Ministeri d'Hisenda la relació de deutes que tenen amb els seus proveïdors. Aquest és el pas previ que ha fixat el Ministeri perquè els ajuntaments puguin accedir al pla d'ajudes ofertes pel govern espanyol. I el Parlament va aprovar ahir les dues mesures d'austeritat que van ser ajornades pel recurs que va presentar l'oposició davant del Consell de Garanties Estatutàries. Són l'euro per recepta que entrarà en vigor l'1 de juny i també l'impost turístic que ho farà l'1 de novembre. I avui fa un any que va començar la revolta de Síria, un primer aniversari que arriba amb la crisi totalment enquistada i amb l'enduriment de la repressió del règim de Bashar al-Assad. Aquests 12 mesos d'enfrontaments han deixat 8.500 morts, 200.000 desplaçats i 30.000 refugiats. I en esports, el Real Madrid també serà als quarts de la Lliga de Campions, juntament amb el Barça, després de guanyar ahir el CSKA de Moscou per 4-1. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. Dos gols de Cristiano Ronaldo, un d'Higuaín i un de Benzema van resultar suficients perquè el Real Madrid s'imposés al CSKA de Moscou en un partit poc vistós i poc brillant per part dels equips. També ahir el Chelsea va passar ronda després d'imposar-se al Nàpols per 4-1 a Stamford Bridge a la pròrroga i remuntar així el 3-1 favorable als napolitans de l'anada. Demà, per tant, al 11:45, sorteig a Nió, amb aquests classificats: Barça, Madrid, Bayern de Munic, Chelsea, Milan, Olympique de Marsella, Benfica, Apoel de Nicòsia. Demà sabrem, per tant, com queden els quarts i també com queden les semifinals en un sorteig pur on tots es poden enfrontar amb tots. Tot això, avui a tornada de vuitens d'Europa League amb aquests partits: PSV, València a les 7, a la mateixa hora Atlètic, Manchester United, i a les 9, Besiktas, Atlético de Madrid. I acabem amb el Barça perquè ahir Guardiola es va reunir al Camp Nou amb el seu representant, el que podria suposar un pas més en la seva renovació.
Gràcies, Ramon Castelló. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 9:45.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana entrem al cor dels seminaris de Catalunya en motiu del Dia del Seminari. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 4 de març fins l'1 de maig i el dissabte 14 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Aquest diumenge, 18 de març, a partir de 4:45 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, missa especial presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac en motiu del Dia del Seminari. Escolta-la en directe aquest diumenge aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El poble espanyol acull aquests propers dies un festival molt especial de titelles i de teatre amb imatges virtuals. D'aquest certamen parlem durant els propers minuts, abans d'entrar en el plusvàlua del primer cafè avui, amb un dels seus principals responsables, Jacques Trudeau. Senyor Jacques Trudeau, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste? Muy bien, gracias a Dios. ¿En qué consiste este festival que llega desde hoy al pueblo español de Barcelona?
Sí, bueno, es la tercera edición de nuestro Pop Festival. Es un festival de títeres y de objetos. Y vamos a tener como 22 compañías, sobre más bien concentradas en dos fines de semana. Y tenemos espectáculos para toda la familia, empezando con los niños de apenas 6 meses de edad hasta, bueno, los grandes, porque tenemos también espectáculos para adultos y empezamos realmente con uno fantástico este viernes, en un grupo de Polonia que va a dar un espectáculo especial que se llama El Pol. Pero tenemos, sí, para toda la familia. Y más bien, tenemos la programación oficial, tenemos también un evento especial que se llama Total Experience, que son 4 compañías de 15 minutos dentro de un recorrido del pueblo español, que hace descubrir lugares un poquito alejados, no tanto conocidos. Y también tenemos el pop-off, tenemos 10 compañías que vienen y la gente que entra en el pueblo español lo pueden ver.
Molt bé.
Però sí, de tot.
Sí, de tot, sobre la titella i el teatre d'objecte, el Tot Festival, festa on els qui hi vagin podran descobrir pallassos, ballarins, artesans o cineastes. Tot plegat ens portarà un món imaginari creat per les titelles. Des de demà i fins al dia 25 de març, per tant, els propers 10 dies... titelles i teatre d'objectes al poble espanyol de Barcelona. També se celebra el Dia Internacional de la Titella, el Dia Internacional del Títere, no, senyor Jacques Trudeau?
Sí, porque nuestro festival está alrededor del 21 de marzo, que es el Día Internacional del Títere. Y este año, bueno, tenemos al señor Juan Baixas, que va a venir a leer el mensaje que lo compuso y que lo va a venir a leer. Y sabemos que el señor Juan Baixa está a la vanguardia del teatro de títeres desde muchos años.
Lo que son los horarios de representaciones se pueden consultar en la web del Pueblo Español, pero, por ejemplo, mañana a las 9 de la noche es el espectáculo inaugural y en los días siguientes, sobre todo en fin de semana, por la mañana y por la tarde, habrá actividades. En todo caso, pues emplazamos a los oyentes, ¿no?, a mirar la web del Pueblo Español. No sé si hay algún otro canal para reservar entradas o para acercarse directamente.
Sí, los espectáculos empezaron el sábado a partir de las 11 y así a la 1, a las 2, a mediodía también tenemos un espectáculo que para toda la familia y así hasta la noche, porque el sábado tenemos también un cortometraje el metal que se termina con un, con una disco. Todo, el sábado y el domingo de esta semana y de la otra tenemos, está lleno de actividades para toda la familia.
Doncs molt bé, per assistir a les activitats d'aquest Tot Festival de la Titella i del Teatre d'Objectes a Barcelona, només cal anar al Poble Espanyol per gaudir d'aquesta fantasia i d'aquest món imaginari, però que expressa tantes coses i tants valors. Moltes gràcies, senyor Jacques Trudeau, director artístic del Tot Festival. Bon dia, muy buenos días y que vaya muy bien. Hasta una próxima ocasión.
Bueno, fue un placer. Muchas gracias.
Adiós. De seguida el plusvàlua al primer cafè, quan d'aquí a 4 minuts i mig serà ja 9:15.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana entrem al cor dels seminaris de Catalunya en motiu del Dia del Seminari. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Calamars a només 6,50 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del primer cafè.
Avui és el Dia Internacional pels Drets dels Consumidors i, per tant, en la secció Plusvàlua del primer cafè podem dir que estem de festa. És la festa de tots, també de tots vosaltres, amics oients. Ja sabeu que en aquesta secció, cada dijous, entre una mica després de les 9 i 9:15, podeu intervenir, podeu dir la vostra. Avui parlarem de viatges, d'agències de viatge, dels viatges de l'Imserso, però també comentarem una mica la celebració d'aquest Dia Internacional pels Drets del Consumidor, sobretot amb una conferència que va fer ahir el filòsof i teòleg Francesc Torralba. Podeu trucar-nos al 93 409 2772 93 409 2772 i dir la vostra durant el programa. Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, que avui serà fidel a la cita a les 8 del vespre. Molt bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
Bé, què és el que celebrem el 15 de març? Per què se celebra el Dia dels Drets del Consumidor?
Doncs, de fet, avui es compleixen el 50è aniversari del discurs del president John Fitzgerald Kennedy, és a dir, que és el Dia Internacional dels Drets del Consumidor, però, a més, avui més festejat, perquè fa 50 anys que John Fitzgerald Kennedy, al Congrés dels Estats Units, va proclamar un discurs que realment va marcar l'inici de la defensa dels drets del consumidor. Per parlar d'això i d'altres temes, hem convidat, com cada setmana, el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum.
Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia, i molt bon dia per tots els consumidors, ja que avui celebrem, tal com dèieu molt bé, el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors.
Ahir van celebrar, en aquest sentit, una conferència el senyor Francesc Torralba sobre els drets dels consumidors.
Sí, va ser ahir vespre i va ser una conferència magistral. Vull dir, tots coneixem la vàlua del doctor Torralba, però a la vegada ens va recrear precisament amb un fil conductor des de la el discurs que va fer el president Kennedy a l'any 62 davant del Congrés dels Estats Units fins al dia d'avui, fent una visió ètica i una visió realista de tota l'evolució que ha suposat les formes, els hàbits, la conscienciació de les persones davant del consum. Verdament va ser espectacular.
Doncs molt bé.
I com no podia ser d'una altra manera, estem aquí parlant sobre els drets del consumidor. Ha fet un cap de setmana espectacular, lluminós, i per tant ja comencem a mirar cap a les vacances.
I avui plantejarem consells abans de viatjar. Aquest és el tema, com cada setmana fem els dijous a aquesta hora aquí a Plusvalor del Primer Cafè, plantejar un tema que, traiem a partir dels drets que tenen els consumidors. Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, quan tenim la possibilitat de viatjar i preparem un viatge amb aquella il·lusió que hem de tenir en compte, abans de contractar aquest viatge, quan podem viatjar i preparem aquest viatge?
El primer que hem de fer és tenir una informació que sigui bona, que sigui veraç, que sigui una informació que puguem nosaltres contrastar, que ens han de facilitar les agències que editen totes els seus opuscles, fullets, informant precisament de tots els circuits, tots els viatges que podem fer. Per aconseguir-ho, ens hem d'adreçar amb una agència de viatges, però no totes les agències de viatges ens poden donar la mateixa garantia. Hem d'anar amb una d'aquelles que ja veiem que, a part del nom de l'agència, a l'exterior té un rètol amb el número d'identificació que li otorga l'administració i que també ens diuen el grup que pertany. Per tant, això ja ens dona una confiança. Però també, a la vegada, si volem estar-ne més segurs, podem consultar el Registre de Turisme de Catalunya per saber si aquesta agència està inscrita i, per tant, està efectuant la seva feina d'una forma correcta.
És a dir, senyor Conesa, no totes les agències de viatges ens poden donar les mateixes garanties.
Com amb tot, hi pot haver-hi una agència que no estigui completament controlada. Jo no vull dir que no pugui donar un servei, però sí que sempre serà perillós si aquesta agència no està reconeguda per l'administració, si no sabem exactament la fiabilitat que té. Això passa una mica igualment que les pàgines web. Si nosaltres contractem una agència que té pàgina web, també hem de mirar que en aquesta pàgina hi hagi tota aquesta identificació, no només del nom de l'agència, sinó el que pertany, i també el número d'identificació del registre en què està inscrita. Tot això ens donarà seguretat. I hem de demanar la informació sobre les diferents ofertes que hi hagi. En el mercat n'hi ha moltes, però també podem comparar amb un viatge que ens faci a mida, perquè nosaltres tenim unes preferències i a la millor ens surt més bé i obtenim un gaudi millor. Hem de veure tots els serveis que inclouen el preu que es donen, perquè n'hi han moltes de coses que, si no hi pensem, que van des dels bitllets d'avió, les taxes de l'aeroport, els trasllats de l'aeroport en els hotels quins són, els àpats que entren...
Sí, a vegades tot estem... això, senyor Conesa, és com una mica complicat, tot, perquè un es mira un fascicle d'una agència i tot sense lletra petita, no inclou això, sí que inclou allò altre...
I moltes vegades no dius ni si inclou i no inclou, i per tant, si no estàs a la White, et pots trobar de què després no hi sigui. Per tant, cal llegir detingudament totes les condicions específiques del viatge. I precisament deia una cosa important, el tema de les excursions i visites, que són facultatives. No sabem a vegades si hi són o no hi són, i si són facultatives hem de saber quins preus que ens poden costar. Per tant, és molt important llegir detingudament tot aquest contracte. Hi ha un altre tema que sembla que no tingui importància, en té molta. Perquè nosaltres veiem a la millor en el folletó l'hotel de 4 estrelles. Però pensem que segons el país que anem no és la mateixa categoria que nosaltres estem acostumats aquí. Per tant, hem de veure exactament quina és la categoria real que té. I una altra cosa que val la pena, que també la investiguem és el tema de que a vegades volem fer un viatge a llocs una mica, doncs, exòtics. Per tant, hi ha les qüestions meteorològiques que són importants. Podem anar en una època, una època de pluges, que si el monsó o alguna cosa d'aquestes, i ens poden portar problemes, entrem-nos avant. O que siguin països on hi hagi una inestabilitat a nivell polític, i per tant podem tenir problemes. Ens hem d'entrar de tot abans de fer un viatge. No és un viatge d'anar a la cantonada. Quan és un viatge llarg, hem d'estar molt segurs.
Francament, és molt útil aquesta informació que ens facilita Alfons Conesa. Així que, Carla, podem viatjar més a gust després de sentir això i, sobretot, amb l'esperança que tot el que se'ns digui sigui la veritat i saber on anem.
Si ens hem assegurat que l'agència és de garantia i ens hem informat bé, segur que gaudirem del viatge i verdaderament serà un record d'aquells que el tindrem per sempre.
I pel que fa al tema dels visats, l'assistència sanitària, les dades del contacte amb les ambaixades, hi ha algun consell més que calgui tenir en compte?
Bé, lògicament, i és el que dèiem abans, si anem a països que són una mica, doncs, exòtics, hem de veure quines agències sanitàries hi ha, perquè n'hi ha que necessiten, doncs, vacunació. Però a part de la vacunació, també hi ha el tema d'assistència. Hem de veure en el contracte quina assistència tenim, o si no, consultar nosaltres amb l'assistència que tenim, doncs, en el nostre país, veure què ens cobreix quan anem de viatge. Tant el que fa referència a la seguretat pública com si tenim mútues privades. És molt important tenir l'adreça de l'ambaixada, del consulat o d'un lloc de contacte per qualsevol incidència que puguem tenir. I és important també tenir el telèfon i el contacte amb l'agència de viatges i amb aquell representant de l'agència que anar al lloc on anem. Hem de tenir, per el que pugui passar, hem de ser previsors, aquests contactes, adreces, telèfons, que en un moment determinat ens poden ajudar davant d'una problemàtica.
L'agència de viatges ens ha de facilitar una mica un contacte en el país on estem? O...
Sí, l'agència ens ha de facilitar un contacte. I el contacte pot ser, doncs, el responsable de l'agència allà o la persona que gestiona, vull dir, que ells tinguin verdaderament algú en allà que pugui atendre davant de qualsevol emergència.
A vegades parlàvem del que la lletra petita dels fascicles, no? I un altre tema és un cop ja comencem el que és el procés de contractació del viatge. Quina informació tenim dret a rebre per escrit que ens doni seguretat?
Bé, una cosa que nosaltres ja hem signat el contracte, ens hem mirat tot plegat. Què hem de rebre? Doncs el que podria ser un full de ruta complert, horaris, escales, enllaços, perquè a vegades no és tot seguit, no és anar d'un punt a un altre. Hi ha, doncs, canvis de vols o unes estades d'un dia en un lloc, uns altres dies en un altre, i tot això ho hem de tenir completament escrit amb un full de ruta. El nom i l'adreça, doncs, d'aquesta gent que la companyia ens ha de facilitar per un cas de que tinguem alguna problemàtica. Per tant, és important poder-ho tenir. Hem de tenir aquest telèfon d'urgència que ens pugui resoldre qualsevol problemàtica que tinguem.
Tot això per escrit.
Tot això per escrit. Tot això per escrit. Aleshores, informació sobre la possibilitat de subscriure o no una assegurança que sigui o no estigui contractada. Vull dir, com hem dit abans, nosaltres hem de sortir ja amb l'assegurança feta. Si nosaltres no la tenim, ha de constar al full de ruta quina és l'assegurança que tenim i els telèfons, com ens hi podem dirigir o com la podem utilitzar. I també hem de tenir molt clar quin és el contacte nostre d'urgència amb totes aquelles estades que fem fora o en el circuit que nosaltres hem escollit.
Quin import ens pot demanar l'agència de viatges en concepte de dipòsit? És lliure? Està regulat?
No, l'agència de viatges pot sol·licitar fins a un 40% del valor total del viatge. Aquest 40% es pot veure, doncs, augmentat o inclús s'hauria de pagar per avançar tota la totalitat del viatge sempre i quan, doncs, sigui que l'operador amb el que treballa l'agència de viatges li hagi exigit aquest pagament. Si no, és un 40%. Sobre aquesta quantitat avançada, ja sigui parcial o sigui total, ens han de lliurar un rebut conforme s'ha pagat. Per què? Perquè si és parcial, en el moment en què es faci la factura final, ens han de descomptar aquests diners que nosaltres hem avançat.
I l'agència de viatges podria modificar el preu del viatge? Això és un tema que surt molt, no? Que primer, inclús algunes agències diuen, i si baixem el preu del viatge, us tornem els diners.
Bé, el preu del viatge, en principi, un viatge dels combinats i tal, no es pot modificar. Només podria ser modificat si a la baixa o a l'alça, en funció de què s'hagi acordat i estigui en el contracte. Però si no, no es pot modificar, no sigui per tres supostos. Un d'ells, per una qüestió del transport. Augments doncs, del cost del combustible. Pel tema de taxes i impostos, que hi hagi amb les taxes doncs, de l'aeroport o de desembarcament en el port, o també de que s'hagi contractat el viatge amb una moneda diferent i que hi hagi un canvi en el valor de la moneda. Aquestes tres coses poden fer de que hi hagi en un moment determinat possibilitats de modificar
aquesta
el preu.
Aquesta modificació, quan parlem de canvi en el preu, és des que contractem o reservem fins que es paga tot.
Sí, el que passa és que fins a 20 dies abans sempre hi pot haver aquesta modificació pel tema de la variació que hem dit, però a partir dels 20 dies ja és inamovible el preu.
Això és Plusvàlua del Primer Cafè. Estem en la recta final d'aquest espai setmanal que fem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Ens acompanya, com sempre, el director d'aquest organisme, Alfons Conesa. I si som nosaltres com a consumidors, senyor Conesa, els qui volem anul·lar un viatge contractat perquè hem canviat d'opinió o per altres raons, malaltia, etc. També el tema del núvol de cendres, per exemple, que segur que va donar molts problemes en el seu moment. Hem de pagar algun import del viatge? Estem obligats? Tenim dret a no pagar?
Bé, si aquí hi ha dos aspectes. Una cosa és que l'anul·lació sigui per part de l'agència, ja que feia doncs que el tema del núvol de cendres, i que llavors és una causa de força major, amb la qual lògicament, si no es produeix, ens tornaran els diners, però no tenim dret a cap indemnització. Si nosaltres cancela unilateralment, doncs l'agència de viatges podria ser perquè en el clausulat hi ha un acord que el viatge ha de tenir un nombre delimitat doncs, de components i que això no es produeixi, si està previst, si està comunicat amb les dates que ja estan previstes, tampoc tenim cap compensació per l'anul·lació. Si és altres aspectes, doncs bé, pot haver-hi, ens haurien de substituir el viatge per un altre igual o millor. Si nosaltres ens avenim amb un altre viatge que sigui doncs, inferior, automàticament ens han d'indemnitzar de la quantitat
diferència
de què això costa. I per tant, nosaltres podem sempre acceptar un suplement de contracte, tot depèn una mica de com va. Si som nosaltres els que doncs, anul·lem el contracte, que ho podem fer, tenim dret a recuperar els diners, parcials o totals, que hagin pagat. Però sempre tenint en compte que hi haurà una penalització, que és, per un cantó, el cost de l'anul·lació amb els gastos que hi hagin hagut completament justificats, o si hi ha hagut doncs, excursions o visites facultatives que s'han pagat, el cost també d'anul·lació, que he dit, sempre completament, i tindrem una penalització, perquè si ho fem entre 10 i 15 dies abans, tindrem una penalització d'un 5%. Si és entre 3 i 10 dies d'un 15, i són 48 hores, un 25% de penalització.
Dos temes per acabar molt ràpidament.
Molt breu, sí.
La reclamació després del viatge.
Sí, perquè aquest és un tema fonamental, però molt breu. Com s'ha de reclamar en el cas de que tinguem algun problema?
Si hem de reclamar, primer, a l'agència. L'agència ha de tenir fulls de reclamació i denúncia.
Si hi ha hagut algun incompliment.
Si ha hagut incompliment, lògicament. Sí. Que per fer tenim una obligació també, que és que si nosaltres tenim algun incompliment durant el viatge, tenim l'obligació de comunicar-lo immediatament, que per això tindrem el telèfon de l'agència, la comunicació, el correu, comunicar d'aquest incompliment. Però llavors fem la reclamació a l'agència. L'agència ens ha de contestar en l'espai d'un mes i si en un mes no ens ha contestat, nosaltres podem reclamar a qualsevol organisme de consum, a l'Agència Catalana de Consum, a qualsevol organisme.
Recordem, en aquest sentit, la pàgina web de www.consum.cat.
Sí, sí.
I acabem dient que s'ha inaugurat l'exposició itinerant Consumint la nostra força al Prat de Llobregat i a Cornellà. Fins al dia 24 està oberta al centre comercial Esplau, de les 10 del matí a les 10 de la nit de dilluns a dissabte. Quin objectiu té aquesta exposició?
Consumint és la nostra força i no es tracta més que fer un passeig pel consum. I ho diré amb tres paraules. M'informo, trio, compleixo i, si tinc algun problema, reclamo.
El recorregut del consum, el procés de consumir, en aquest cas en una exposició. I acabem, Carla, explicant i exposant també què fareu aquest vespre.
Doncs sí, avui tenim un programa interessant, Ciència i Paelles, o l'estratègia del negoci de la restauració, amb Paco Soler Parellada.
A les 8 del vespre, plusvàlua amb la Carla Gràcia. Gràcies, Carla.
Moltes gràcies i feliç dia del consumidor.
I bon dia també a Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del
Consum. Moltes gràcies i també feliç dia.
De seguida, l'última hora informativa i després Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Hola, molt bon dia. L'aeroport del Prat i el Port de Barcelona operen ja amb normalitat aquest matí després de les incidències provocades per la boira ahir a la tarda. Els creuers, d'altra banda, que s'esperaven per entrar al port ho han pogut fer durant la nit, mentre el Prat encara s'arrosseguen, com dèiem, retards, però fonts de l'aeroport asseguren que ja s'està normalitzant el trànsit. Omplir el dipòsit de les estacions de servei espanyoles és més car que mai. La benzina i el gasoil se situen en preu rècord després que s'han encarit un 6% i un 4% respectivament des de començaments d'any. I d'altra banda, recordem que el rebut de la llum s'apujarà amb total seguretat a partir del mes vinent després que el Tribunal Suprem ho hagi obligat. I el Parlament va aprovar ahir les dues mesures d'austeritat que van ser ajornades pel recurs que va presentar l'oposició davant del Consell de Garanties Estatutàries. Són l'euro per recepta, que entrarà en vigor el proper 1 de juny, i també l'impost turístic, que ho farà l'1 de novembre. I en esports, la renovació de Josep Guardiola continua sent la gran incògnita de l'actualitat blaurana, i però podria haver-se fet un pas més, i és que Guardiola es va reunir amb el seu representant, Josep Maria Orovich. La setmana passada, l'òrbita blaugrana comentava que Guardiola podria anunciar la renovació ahir dimecres, però de moment ningú mou fitxa públicament i es farà esperar una miqueta més. Ho deixem aquí, tornem com sempre més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El divendres 23 de març, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pel Club Més Amics al monestir de Valldonzella, carrer del Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà dinar de germanor, via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar i, finalment, el recés. Les places són limitades, o sigui que no vadis. Truca per més informació i reserves al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. T'hi apuntes? El dissabte 17 de març a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Pi, setzena representació del Retaule de Sant Josep Oriol, drama sacre sobre la vida del sant barceloní. Més de 100 actors en escena amb capella de música, cor gregorià i instruments medievals. El dissabte 17 de març a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria del Pi, setzena retaule de Sant Josep Oriol, entrada lliure. Mm-hmm. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 5 minuts de 2:15 abans de començar l'espai de nutrició i salut. Us comentem que tenim una altra promoció per vosaltres que aquests dies us hem estat oferint i de la qual encara ens queden algunes invitacions. Són les invitacions per la 18a edició dels Premis Zapping que tenen lloc aquest vespre a 7:45 al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661. Si voleu alguna d'aquestes entrades, n'oferim més d'una per persona si voleu. L'únic que heu de fer és trucar-nos, des d'ara i fins a les 10, al 93-409-2772, 93-409-2772, i donar-nos les vostres dades. Haureu de passar a recollir aquestes invitacions pels estudis de Ràdio Estel aquí al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona abans de la tarda, naturalment, perquè el lliurament, l'acte, és aquest vespre. Si ho voleu, animeu-vos. A 7:45 és l'acte a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, al Palau de Congressos de Catalunya. Truqueu-nos al 93-409-2772. I avui parlarem de nutrició i salut i parlarem del sobrepès i l'obesitat, un problema al qual en el qual podem caure qualsevol de nosaltres per diferents factors del nostre temps, com la vida sedentària o l'alimentació inadequada. I tot això també ens connectarà amb el que són les dietes que es promocionen ara que ve el bon temps. Aquest tema parlem amb Maria Josep Rosselló, que és la directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyora Maria Josep Rosselló, molt bon dia. Com tots bon els dijous dia. Aquí, gràcies per haver vingut.
Aquí estem. Per parlar-los, abans de que comenci aquest allau de dietes perquè arriba la primavera i tothom diu, no, la dieta del biquini famosa...
Això, l'operació biquini de després,
sí,
per l'estiu.
Sí. I ja ens ho esperem, no?, que ara tornaran a sortir i s'escolleix aquest moment justament, no?, perquè tornin a sortir dietes, que s'hi posa un nom i cognom, i en fi, no sé, és com posar-li fronteres al mar, això de posar-li noms a les dietes, perquè el que passa és que el sistema de menjar ha anat evolucionant molt i han canviat molts factors, i aquest és el problema. Jo el primer que els diria avui és una primera reflexió. Sobrepès i també obesitat és augment de greix corporal. Aquest concepte, que sembla molt simple, no?, ha augmentat la quantitat de greix en el nostre cos. És important dir que quan som molt joves, és a dir, sobretot a l'època de l'adolescència, comença l'adolescència amb un pes, quan ja no creixen, ja s'ha aturat el creixement, comencen amb un pes, i al cap d'un temps es pesa més. Aquí no té per què haver hagut un augment de pes, sinó que ha hagut un augment de massa òssia, un augment de massa muscular. Això és diferent. O quan una persona fins i tot a vegades diu, no, si jo em poso a fer exercici, guanyo un quilo. Possiblement guanya un quilo de musculatura, de to muscular, no? L'exercici no fa engreixar, però sí que pot fer que augmenti el pes. Per tant, atenció amb aquests petits canvis de pes, que hi ha gent que li preocupa i no són preocupants, perquè l'important és no anar posant greix. Això és la primera reflexió. La segona. Molta gent es pregunta, però jo estic correcta de pes, no estic correcta? Abans les coses eren com totes molt més simples. I la gent deia, lo correcte és passar el que passes del metre. És a dir, una persona que pesa, que fa 1,70 m, que pesi 70 quilos. No? Això és una simplicitat molt bona, però que en realitat... avui en dia tenim com unes fórmules molt més complicades, i és complicada, Vostès potser han sentit parlar de l'índex de massa corporal. l'índex, és a dir, aquesta quantitat de massa corporal que té una persona. Bé, com es calcula? Doncs necessita saber els quilos de la persona. Per tant, si aquesta persona fa 70 quilos, 70. I s'ha de dividir aquest 70 per la talla en metres al quadrat. És a dir, si fa 1,70, hem de fer 1,70 per 1,70 i aquesta multiplicació, aquest número que surti, serà el que farà dividir el 70. De manera que així se'ns surt un índex, un número, i en funció d'aquest número que tinguem, doncs la persona està amb un sobrepès o està amb normopès perquè està correcta o està amb un grau d'obesitat. Si aquest índex va entre, en realitat entre 18 i 25 per fer els números fàcils, és que estan amb una normalitat. Si passen d'això, és que no. Per tant, això és una cosa tècnica, nosaltres ho fem amb molta facilitat, però quan ho expliques a la població en general, atabala una mica tot això, no? Uh-huh. A mi m'agrada molt preguntar-li a la gent quin és el pes més habitual que ha tingut al llarg de la seva vida i quin és el pes actual, si ha anat engreixant, i també començar a reflexionar per què. Per què ha engreixat, no? I a vegades pot passar pues, perquè has canviat de feina o perquè fas una vida més sedentària per X motius, o perquè no es troba motiu, però dius, bueno, he passat una edat, no? És allò, les dècades, no? Fins als 30 han tingut un pes, als 30 potser passen una miqueta de pes, i quan arriben als 40, allò que es dispara una mica. Uh-huh. I això és un fet, tant amb homes com amb dones. En el cas de les dones, quan s'arriba a la menopàusia, encara, i fins i tot abans de la menopàusia, encara és més fàcil. Si parlem també de la vida de la dona, durant els embarassos és molt fàcil posar una mica de pes a sobre. I són aquells quilos que es van posant al llarg de la vida i que es van quedant. Són saludables? No. Hauríem d'intentar que quan passa això, quan engreixem una mica, o bé per sigui unes vacances, o bé perquè sigui un canvi de feina, o bé per l'edat, donar-nos compte de m'he posat 2-3 quilos a sobre, intentar treure'ls. Perquè treure 2-3 quilos és molt fàcil, intentar treure molts més, la cosa és molt difícil.
Per tant, primera recomanació important, 2 o 3 quilos de més, encara que no hi donem importància, perquè
exacte,
no és molt important, millor treure'ls.
Sí, perquè
sempre serà més fàcil.
Ignasi, que sobre aquests 2-3 és molt fàcil que et posis 2-3 més. I aleshores ja seran 5 o 6, que la cosa ja és diferent.
Òbviament, no? Sí.
Per tant, i ara, si ens posem ja a fer això, i amb un propòsit, és molt bo fer aquest propòsit de 2-3 quilos. I quan hagi perdut aquests 2-3, ja miraré si tiro endavant i perdo 2-3 més. Però no facin grans projeccions, perquè moltes vegades són molt difícils d'aconseguir.
I sobretot perquè allò que diem la dieta miracle definitiva, la dieta de xoc que entre el maig i el juny, no existeix, això.
No existeix, no funciona, i normalment té un efecte de que igual fa perdre uns quilos, però després se'ls tornen a engreixar i no es queden amb el pes que tenien abans, sinó sobrepassen ni tot el pes. Per tant, és aquest efecte que es diu jo-jo, no? O efecte pèndol, que anem cap a un costat, però després amb força anem cap a l'altre. Primer, és fàcil posar pes. La primera reflexió és aquesta. Per tant, comencem-nos a tranquil·litzar. És que no sé per què em passa a mi. Li passa a vostè i a la majoria de la població, perquè nosaltres venim dels nostres avantpassats a la prehistòria, pues van, amb les evolucions, van fer aquests canvis per facilitar acumular greix. Quan tenien aliment, allò ho aprofitaven, ho transformaven en greix i tot allò que menjaven de més ho transformaven en greix. Després ells ja ho cremaven perquè no tenien la facilitat de tornar a menjar i perquè es caminava molt i es movia molt. Per tant, importantíssim, l'exercici, la quantitat d'exercici que fem és molt important. Per això dic que a vegades amb un canvi, fins i tot de feina, com estic dient, no?, fa que passis d'una vida menys sedentària a més sedentària. Hi ha petits canvis molt importants i m'agradaria que avui aquesta conversa servís perquè la gent comencés a pensar què ha canviat en la meva vida per la qual jo he començat a augmentar de pes, no? Perquè encara que sigui un caminar mitja hora cada dia, això al llarg del mes compta molt. I si l'han deixat de fer, doncs això compta molt. I no voldria avançar més sense deixar de parlar dels fàrmacs. El tema dels fàrmacs és molt important, ara que estem parlant, no?, d'aquesta quota que es farà pagar, etc. Hi ha fàrmacs que efectivament fan augmentar de pes. I seria molt bo, i jo m'agradaria avui aprofitar i fer aquesta reflexió, que la gent fes una revisió de la medicació que està prenent, perquè molta gent està prenent medicació des de fa molt temps i seria molt bo que s'anés al seu metge i digués, realment jo necessito tota aquesta medicació, fem un plantejament. Espero que aquesta serà la part positiva d'aquesta taxa, que hi haurà una revisió de la medicació que pren molta gent. Per tant, això, de veritat, m'agradaria moltíssim que fos així.
Bé, doncs, revisar la medicació i potser si ens indueixen via taxa, via un petit pagament, doncs també benvingudes siguin les conseqüències.
Sí, i per tant, igual que els hi deia, vigilin vostès, perquè si vostè ha canviat d'estil de vida, s'ha engreixat, també si he començat a prendre una medicació i m'he engreixat, parlem-ne a veure si aquesta medicació no és la responsable de l'augment de pes.
Ja sabeu, amics oients, que l'espai Nutrició i Salut, que compartim sempre entre 9:45 i les 10 en l'última mitja hora del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel dels dijous, està oberta la vostra participació. Podeu trucar-nos, també teniu al vostre abast el telèfon 93 409 2772, com el teníem per les promocions, també el tenim perquè digueu la vostra sobre el tema del qual estem parlant avui, el sobrepès, l'obesitat i la necessitat de vigilar molt com administrem la nostra necessitat de primar-nos, sigui per estètica, sobretot per salut. També l'estètica compta, no?
Sí,
no la podem negar.
També, no, però l'estètica, en el fons, si la miréssim com l'hem de mirar, ens està dient si hi ha una correcció o no. L'estètica és un símbol de correcció, de que les coses estan bé, no? Una cosa estètica, neta, que t'agrada així d'entrada, alguna cosa t'està dient que hi ha una harmonia en aquell sistema, sigui un cos o sigui un tros de natura, no? Imaginem un jardí, no? I el veus si està no estètic o no estètic, no? Uh-huh. Per tant, la realitat és aquesta.
La clau del sobrepès és l'excés de greix, no? Allò que ens sobra.
Exacte. I per què desaconsellem tant i tots els... Absolutament totes les autoritats sanitàries estan dient no es creguin amb aquestes dietes miraculoses, no creguin amb aquests pums, perquè realment donen problemes. Per què? Pues perquè realment provoquen desequilibris a l'organisme. Jo la recomanació més important que els diria és, a veure, una dieta d'aprimament no pot provocar carències ni de proteïnes, perquè aleshores el que estan fent no és perdre greix, sinó massa muscular, i després trobaran una gran debilitat en el seu organisme, i amb la proteïna que perdem del nostre cos es perden moltíssims minerals. Per tant, mai una dieta baixa en proteïnes, si és que no es fiïn d'aquestes dietes. Un mes a fruita, això és una barbaritat, no? O la dieta del puré, i només puré de verdures. Això és una autèntica barbaritat. Segon, no pot haver carències de vitamines, perquè les vitamines són imprescindibles per a una bona salut, però tampoc de minerals, perquè hi ha moltes dietes que poden provocar, per exemple, una anèmia, i moltes dietes poden provocar una descalcificació. I això després no es recupera fàcilment. Aleshores, el cos, quan fa aquestes dietes, es queda tan empobrit, que és com una esponja seca. Què fa? Pues, com té unes grans necessitats augmentades, perquè s'ha quedat empobrit, quan tornem a menjar amb una certa normalitat, és com l'esponja molt seca que t'ha agafat tota l'aigua, no? Ho xucla tot. I aleshores s'augmenta tant la capacitat d'absorció de per part del nostre organisme que s'engreixen de cop una altra vegada amb molta quantitat. Però es queden amb aquells desequilibris que es van quedar. Tornen a augmentar de pes, han perdut massa muscular i en el seu cos en aquell moment hi ha més greix que quan van començar la dieta. Per tant, molta cura, no facin això. De manera que o bé es posen en mans d'un bon professional, que per això estan, ja que parlem sempre del nostre grau de nutrició humana i dietètica, per això estan els dietistes nutricionistes, que són realment els especialistes de fer una dieta. Són els que realment es passen 4 anys estudiant com fer una dieta adequada per a les persones. No hi ha cap altre professional en el món de la salut que tingui aquesta preparació. Però per fer les coses molt simples, i com sempre volem ser pràctics, no?, aquí, i donar-los uns consells, jo els donaria unes recomanacions pràctiques. Fixi's que els he dit no facin una dieta baixa en proteïna. Per tant, sisplau, no deixin de menjar la seva quantitat de carn, de peix, sobretot augmentin molt el consum de peix, d'ous, aquells 4 ous a la setmana els han de continuar menjant. I això és realment molt important. I un altre aliment que ens aporta també bona proteïna són els làctics. Els làctics que indiscutiblement poden ser desnatats, però han de continuar consumint. Per tant, què els recomanaria per perdre pes? Pues la primera cosa, controlar la quantitat de greix que entra amb la nostra dieta. Uh-huh. A vegades, l'oli, amb tot lo saludable que és el responsable de l'augment de pes. Per tant, si volen perdre pes, facin una cosa molt fàcil. Cada dia posen una cullerada supera, ben grossa, supera ben plena, amb una tasseta, i saben que aquella quantitat d'oli és la que han d'utilitzar per tot el dia. Per amanir, per cuinar, si fan la truiteta, dos gotetes d'oli...
No es passin d'això.
Exacte, una cullerada d'oli. Només fent això durant un mes, hem fet un estalvi d'ingesta d'oli molt important. És molt simple, però funciona molt bé. Tots els làctics desnatats, tots. No allò de... Bueno, em prenc la llet desnatada, però després agafo un formatge que té molt de greix, no? Tots els làctics desnatats. Ara, no deixin de consumir una ració de 3 o 4 làctics cada dia. Tenim una quantitat de formatges desnatats boníssims i formatgets en porcions molt econòmics i podrien introduir-los a la seva dieta. Això sí, evitin els aliments que tenen més greix, com són els embotits i les carns amb molt greix. Escollirem les carns ben magres. Intentarem, com dic, potenciar moltíssim el consum de peix, perquè el peix té molt poc greix i és molt saludable. Perquè el greix, amb excés de la nostra dieta, és un dels responsables principals de que la gent engreixi. Però l'altre responsable important són els sucres. Per tant, suprimeixin sucre. Sucre i mel. La mel és molt saludable, hem parlat aquí de la mel. Però si volen aprimar, eliminin de la seva dieta, parlem d'un mes, no?, de fer dieta, durant un mes, aquest sucre i aquesta mel. Quan parlo del sucre, per tant, els convido, o més aviat tenim la necessitat, l'obligació més aviat, de llegir les etiquetes. Perquè si vostès llegeixen etiquetes, veuran que hi ha una quantitat de productes que tenen sucre amagat espectacular. Per exemple, el pa del forn no té sucre afegit, segons quins pans, però els pans de mollo, per tant, també el del forn, sí pot tenir sucre afegit. I això també ho podíem preguntar. Un pa normal, que no tingui sucre. Val? I això és realment important. Llegir totes les etiquetes. I quins són els aliments que porten més sucre? Pues totes les galetes, per molt que diguin que és de dieta i que són sense sucre, etc, continuen tenint moltes calories i molt greix, i tot el que li hem brioxeria o bolleria, per entendre's. Uh-huh. És igual, sigui industrial, que sigui del forn del costat. És igual, tot això està carregat de greix i de sucre. Per tant, durant un mes ho suprimim totalment. I per últim, dir-los que no abusin tampoc de la fruita. Fruita, una o dues peces de fruita al dia és suficient. D'aquesta manera moderarem la quantitat de sucre. És molt curiós, però molta gent ens comenta. Quan arriba l'època de, què sé jo, per exemple, ara ja tenim raïm tot l'any, però en fi, però quan arriba l'època del raïm, m'engreixo. Quan arriba l'època de les figues, m'engreixo. O quan arriba l'època de les cireres, que ara no ens donarem compte i arribarà, m'engreixo. Per què? Perquè els agraden molt i mengen una quantitat important. Una ració de fruita són 150 grams. Per tant, màxim 300 grams de fruita al dia, que ja és una ració, 300 grams de fruita al dia.
Sobre la fruita, hi ha alguna recomanació en el sentit del moment en què és bo prendre-la? Perquè, per exemple, es diu que després d'un gran àpat potser no és bo menjar molta fruita.
Mira, després d'un gran àpat seria millor no menjar res més, ni fruita ni res.
Ni res, perquè, estalviar les
clar,
postres.
Perquè ja has fet tanta ingesta de calories. Ara, molta cura, no és la fruita, és que és tot el que hem menjat abans, el que engreixa.
Clar, clar.
Ara, posats a fer, si volen un postre, prefereixo la fruita que no un altre postre més dolç, perquè se deia pitjor.
Clar, per tant, un després, pastís de nata
clar,
o...
No, això és pitjor encara. Però si fem una dieta com la que estem dient, no?, a base d'aquesta amanida o aquestes verduretes, o ara vindran els gazpachos, aquestes coses que ens venen més de gust fresques, que no tinguin, o una escalivada, que no tinguin un amanit amb oli d'allò que di ple d'oli, sinó amb aquella només cullerada per tot el dia d'oli.
Sí, sí, aquella part de la cullerada
aquella
del dia.
Aquella miqueta, no? Un bon vinagre, un raixolí de llimona, i ja ho tenim ben amanit. Si fan això, després fan un peix i es poden menjar una fruita, que aquesta fruita no engreixarà. Uh-huh. Per tant, el problema és la quantitat que arribem a menjar al llarg del dia. Per això aquestes recomanacions han sigut molt simples. Vigilar els greixos i vigilar els sucres. I amb la proteïna ja diem que només mirin que la carn no sigui molt greixosa. Res més. Amb això ho hem acabat.
Doncs molt bé. Hem parlat de nutrició, de dieta. Hi ha una associació catalana de dietistes i nutricionistes, per tant, es pot buscar informació.
I tant.
I així ho recomanem als nostres oients avui, el dia en què hem parlat de dietes i de sobrepès i obesitat. El més important, doncs, consell important, no haver de fer una dieta molt contundent per rebaixar molts quilos. El millor és prevenir això i no engreixar-se molts quilos.
Exacte. I si ja els tenen, doncs comencin a fer-ho amb aquella calma. És a dir, m'he engreixat de dos quilos en dos quilos, m'aprimaré de dos quilos en dos quilos.
Ja sabeu, amics oients, que podeu opinar sobre nutrició i salut durant tota la setmana al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o també a l'adreça elprimercafè@radioestel.cat. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Bon dia. Fins la propera setmana amb més temes.
A vosaltres. Bon cap de setmana per tothom i bon dia del pare, que ja...
Sí, dilluns, el dia de Sant Josep, efectivament. Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Quelcom fantàstic? Que et miris al mirall i vegis la pell radiant i lluminosa és fantàstic. I amb la Setmana Fantàstica del Corte Inglés també és fantàstic tenir un 15% de descompte en un tractament facial en perfumeria i cosmètica. És la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tornem a oferir les invitacions que tenim per als Premis Zapping aquest vespre a 8:15 al Palau de Congressos de Catalunya. Allà és la cita i si voleu recollir algunes invitacions, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2772. Encara teniu uns minuts per fer-ho. Fins una mica després de les 10 podeu fer-ho. 93 409 2772. Ens doneu les dades bàsiques vostres i us deixarem aquí les invitacions que demaneu perquè les recolliu als estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona, aquí al costat de l'estació de Sants. Si us interessa anar a aquest acte, els Premis Zapping, on hi ha professionals de la ràdio i la televisió nominats per aquest guardó, de la televisió sobretot, ens heu de trucar. La cita és avui a 8:15 del vespre, al 93 409 2772. Un apunt de l'actualitat, també per acabar, avui es presenta a 8:15 del vespre a la Cambra de Comerç de Manresa el Camí Ignasià. Es tracta d'una ruta de pelegrinatge que va des de Loyola, al País Basc, fins a Manresa, seguint el camí que va fer Ignasi de Loyola, fundador de la Companyia de Jesús, l'any 1522. Amb uns 650 quilòmetres dividits en 27 etapes, l'itinerari constitueix una nova oferta de turisme i lleure adreçada a totes les persones que vulguin realitzar una experiència com aquesta. Tota la informació necessària per preparar i completar la ruta està recollida a la web www.caminoignaciano.org. Durant l'acte d'avui, la directora general de Turisme, Marian Muro, parlarà sobre les oportunitats econòmiques del turisme religiós i l'escriptor Christopher Lowney es referirà en una ponència a l'experiència de pelegrinatge d'Ignasi de Loyola i l'actualitat del camí ignasià. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Direm que ha guanyat el Premi per a la Passió d'Esparreguera Pilar Torra Julià. Moltes felicitats per aquest premi que avui hem ofert als nostres oients gràcies a la trucada que ella ha fet per a la setmana vinent, per al dia 24. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Ràdio Estel.